Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som a 4 dies del 2025. El canvi d'any aporta regulacions i nous preus. Una certesa. Pagarem més impostos locals. L'obligatorietat d'un impost finalista per la recollida dels residus obliga a importants pujades. El rebut de les escombreries es dispara de mitjana un 30% a Catalunya. L'oscil·lació va del 11% de Manresa al 70% de Puigcerdà. L'objectiu és millorar els nivells de reciclatge, per ser encara molt baixos. Els ajuntaments, per tant, ingressaran més, perquè ara no hauran de destinar recursos d'altres impostos per les escombreries, que es cobriran amb la taxa específica. I la majoria, per cert, pràcticament cap, no ha baixat l'impost de l'IBI. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i el 2025 també pagarem més d'altres qüestions. Des del pa a la llum. Els aliments perdran la rebaixa fiscal que es va implantar el 2023 per lluitar contra la inflació disparada per la guerra d'Ucraïna. Llet, pa, ous o fruita, verdura i llegums tornen al 4% de l'IVA. L'oli d'oliva es mantindrà al 4%, mentre que la resta d'olis i també les pestes recuperen el 10%. Per tant, la cistella de la compra de productes essencials serà més cara. I també la llum, que recupera el seu IVA normal. Exemple, un habitatge amb un consum de 250 kW mensuals aquest mes pagarà 50 euros. Amb la pujada de l'IVA a partir de l'1 de gener, la factura anirà a 56. Per tant, l'augment, amb aquest exemple de consum, és de 72 euros l'any. I rebaixen a més també els descomptes del bo social. El mes de juny serà del 35% i del 50%, quan ara és del 57% i del 72%. Mentrestant, les pensions pujaran un 2,8% amb caràcter general. I avui a migdia, de COPE Catalunya i Andorra, ens volem centrar en aquest inici del informatiu i del migdia amb un col·lectiu laboral de pes rellevant per la nostra economia. Són els autònoms. A Catalunya hi ha un total de 564.940 afiliats al règim d'autònoms. Les comarques, per cert, que han registrat un ascens més elevat en termes relatius aquest últim any són el Baix Penedès amb un 2%, el Gironès amb 1,9% i el Barcelonès amb 1,7%. Per cert, el Departament d'Empresa i Treball ha otorgat 28 milions d'euros en ajuts a autònoms per a Catalunya. El programa subvenciona la contractació indefinida d'un treballador en atur per part d'autònoms que no tenen cap assalariat. L'import de l'ajut és d'un total de 20.000 euros, 1.105 euros més que l'any passat, i el treballador ha d'estar contractat almenys 18 mesos. Però aquestes setmanes els autònoms estan rebent una carta molt desagradable. Van rebre ajudes per cessament d'activitat durant la pandèmia, una mesura d'urgència per fer front a la paralització econòmica. Tothom ho va entendre. Ara, en plena revisió, milers d'afectats que van rebre ajudes estan rebent cartes de les mútues per justificar aquestes prestacions i, en cas contrari, retornar els diners rebuts. És el cas de Jonathan Florido, que avui ha estat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb el Ricard Álvarez.
Sergi, segons les previsions del govern espanyol, 45.357 autònoms hauran de retornar les ajudes per no complir els requisits. En molts casos, la reclamació té a veure amb la facturació o la documentació aportada en el seu moment, fet que genera angoixa entre els afectats, sobretot per la complexitat de recuperar papers de fa 4 anys. El Jonathan ens ha explicat que, a l'esclatar la pandèmia, va haver de recórrer les ajudes pel segon i tercer trimestre del 2020.
Jo demano el primer ajut, que era l'ajut del segon trimestre de 2020, que això perfecte, me la van concedir sense problemes, i després també demano l'ajut del tercer trimestre. Llavors, què passa? Que l'ajut del tercer trimestre estava legislat al BOE d'una forma una mica ambigua, perquè, clar, es va legislar molt ràpid, hi havia molts canvis de llei d'una setmana per l'altra, i el que m'està reclamant la mútua és que jo no puc accedir a l'ajut del tercer trimestre perquè estava treballant com a assalariat per una altra empresa.
El que no entenen la majoria d'afectades i afectats és que si al moment de demanar les ajudes van proporcionar tota la documentació i els van ser assignades, per què ara, 4 anys després, han d'arribar aquestes revisions que en alguns casos poden fer un daltabaix a la comptabilitat actual?
Reps una carta gairebé 4 anys després reclamant un import important per sobre dels 3.000 euros, que és un import, doncs, bastant important a nivell econòmic, i totes les hores que has d'invertir en investigar, en contractar una persona que es representi legalment, la documentació, llavors és un mal de cap important.
Ara ha de demandar la mútua perquè no li prenguin l'ajuda que creu era justa en el seu moment. El Jonathan creu que la sentència serà al seu favor perquè a Catalunya ja n'hi ha hagut alguna de favorable als autònoms.
A Catalunya hi ha algunes sentències favorables als autònoms, però a altres comunitats autònomes hi ha sentències favorables a les mútues. Llavors, no ho sé, això ho hauran de dictaminar els òrgans judicials. Jo només soc un ciutadà intentant defensar-se d'una situació que considero que és molt injusta per un col·lectiu com el dels autònoms, que ja estic massa i al final és una llàstima que perquè una legislació es va fer ràpida i ambigua, els autònoms hem tragat el pes de retornar uns ajuts 4 anys després, que em sembla una barbaritat.
Els autònoms són treballadors que dediquen entre 9 i 10 hores diàries a la seva activitat, amb poques vacances i grans dificultats per accedir a finançament. Tanmateix, continuen sent un motor d'ocupació. Més del 20% tenen treballadors al seu càrrec.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a la presidenta de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms de Catalunya, Cristina Pérez. Cristina, presidenta, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Per ser, som a les acaballes ja d'aquest any 2024. Sé que la pregunta és molt genèrica, però quin titular li donaria Cristina Pérez als autònoms a Catalunya d'aquest any 2024?
Bueno, els diria que gràcies per sobreviure aquest any, i que, bueno, ens queden uns problemetes, unes cosetes per resoldre en aquest any encara.
Estem parlant dels problemes que hi ha derivats, en aquest cas, dels anys de la pandèmia, de les aturades, dels estats de confinament i de tot el que va significar. Però ara parlem del present. Quins són els motius més habituals pels quals els autònoms reben aquestes cartes ara de reclamació?
En principi, els autònoms que més estan rebent aquest tipus de cartes és per no presentar o presentar indegudament la documentació que en el seu dia es va requerir i que, pel motiu d'aquesta revisió que s'està fent, doncs ara les mútues el que fan és tornar-los a requerir perquè entenen que ja el tema de la facturació no va estar ben acreditat en el seu dia i que ho tornin a acreditar, amb el perjudici que, si no ho acrediten, doncs s'anul·larà el dret a la prestació que van rebre en el seu dia.
I ara, quines recomanacions doneu? És a dir, quan els autònoms us diuen, escolta, que acabeu de rebre aquesta petició, que ara de retornar aquests diners o fer aquesta tributació, quines recomanacions feu?
En principi, el primer és notificar-se de tot el que reben, perquè hi ha molta gent que té por a notificar-se. No, aquí jo prefereixo saber el que em pot passar a no saber res. Llavors, quan rebin una notificació de la mútua, si no l'han rebut ja, el primer que han de fer és llegir-la, mirar el que se'ls demana, mirar els terminis, perquè normalment les mútues estan donant entre 10 i 15 dies per fer al·legacions i per aportar la documentació que potser en el seu dia no es va aportar o no es va aportar correctament, i que segueixin els tràmits. Llavors, hi haurà autònoms que en el seu dia no complien els requisits i, per desgràcia, hauran de tornar aquestes prestacions, però també pot haver errades de la mútua, que en el seu dia doncs, no van rebre bé la documentació i aquesta documentació és correcta, i això s'ha de lluitar i no s'ha de tenir por a lluitar.
No s'ha de tenir por a lluitar, és a dir, estàs demanant en aquesta casa que hi hagi aquest nivell de compromís, no?, per part de l'autònom.
Home, evidentment, si jo complia els requisits en el seu dia quan vaig fer la sol·licitud i se'm va otorgar la prestació i aquella documentació la conservo, que espero que tothom la conservi, i jo tenia dret a aquella prestació, per molt que me la revisi la mútua, si jo tenia dret, jo entenc que l'autònom, doncs, per desgràcia, l'haurà de lluitar. Si és un conformista i el que vol és retornar-la i no tenir problemes, bueno, això ja cadascú. Però, en principi, si es complien els requisits, la documentació que es va donar era la correcta i la facturació doncs, era la que era i complien els requisits establerts en el seu dia per ser beneficiari d'aquesta prestació, jo entenc que tots els autònoms que estiguin en aquesta situació han de lluitar pel seu dret, perquè aquella prestació estava ben otorgada.
Perquè quin volum d'afectats i afectades podria haver-hi, Cristina?
Home, afectats per la revisió estem tots. Tots els que van demanar en el seu dia la prestació poden ser sotmesos a la revisió, perquè les mútues tenen dret a fer aquesta revisió. Llavors, percentatge, no et sabria dir. Jo, de moment, clar, com a associació estem rebent molts autònoms que truquen, pregunten què han de fer, què no han de fer. No et podria dir una xifra exacta. Però sí que tots els autònoms haurien d'estar sotmesos a quan tots els autònoms que van rebre algun tipus de prestació pel tema Covid. Tots estem en la mateixa bossa de poder ser revisats i, per desgràcia, que es pugui anul·lar aquest dret.
Presidenta de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms de Catalunya, Cristina Pérez García, gràcies per estar aquí amb aquest divendres aquí a migdia de COPE Catalunya. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I anem ja tot seguit als serveis. Comencem pel temps. Amb aquest últim divendres d'aquest any 24, doncs temperatures en ascens, superiors als 15 graus i en alguns punts de Catalunya poden arribar fins i tot als 20. Boires matinals que han hagut a Ponent i el cap de setmana sense canvis, amb anticicló i amb temperatures per acabar l'any molt agradable. Sí que les boires poden continuar amb les zones de Ponent a causa d'aquest anticicló. Anem ja tot seguit al trànsit. Trànsit destacada que l'ensurt matinal gairebé un miracle ha estat a Tàrrega. Un camió s'ha encastat contra la paret d'una cafeteria Alba a la plaça de Riumbau a la capital de l'Urgell. En el moment de l'accident no hi havia cap client a les taules que han quedat afectades per les restes de la paret que ha caigut. Els bombers han extret de la cabina el conductor del camió que ha quedat atrapat, un mateix conductor que ha perdut el coneixement i ha perdut el control del vehicle i, com dèiem, s'ha encastat contra la paret d'una cafeteria a primera hora d'aquest matí, afortunadament sense ferits a banda del conductor. Anem ara tot seguit com ja està circulant amb aquest bon temps per les carreteres catalanes amb aquest migdia de divendres. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències de trànsit, destacarem una via tallada per accident. Es tracta de la C-153 a l'altura de la Vall d'en Bas, una via que per accident es troba tallada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al volum de trànsit, no està sent un matí complicat. És cert que al llarg del matí es van produint aturades intermitents a la C-16, sobretot tot el tram entre Berga i Cercs en sentit nord, i ja més a prop de l'àrea d'influència de Barcelona, destacar la C-58 amb lentitud d'entrada entre Montcada i Torrebaró, sentit Barcelona, i també entrant per l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha conductes humanes que no deixen de sorprendre. Ens situem a Sant Jordi de Desvalls, a la comarca del Gironès, i el seu equip femení de hoquei. Un equip que, a més, doncs, s'acostuma a ser, a totes les poblacions, la identitat esportiva, no?, de tots els municipis. Bé, una jugadora, en concret la portera de l'equip d'hoquei, enregistrava d'amagat a les seves companyes mentre es dutxaven. Fins i tot hi havia menors d'edat. Una gravació il·legal que ha significat la detenció de la seva autora, Yolanda Canales.
I tan bon punt el club va tenir coneixement dels fets, ho va denunciar als Mossos. Van ser les mateixes víctimes les que van avisar del que feia la portera de l'equip quan estaven al vestuari. I és aquí, aquest lloc, on el passat 18 de desembre va entrar un agent de policia i va comprovar que efectivament l'arrestada havia col·locat el seu mòbil de tal forma que pogués gravar les seves companyes a la dutxa. No només això, sinó que el dispositiu ja estava enregistrant tot el que passava. Hauria gravat no només a les seves companyes habituals, sinó també a les del femení 17, que reforcen puntualment l'equip en funció de les necessitats. Per aquest motiu, el cas s'ha posat en coneixement de la Fiscalia de Menors. La noia ha estat detinguda per un presumpte delicte de revelació de secrets. El club hoquei Sant Jordi ha condemnat l'actitud de la jugadora i ha deixat clar que cap persona de la Junta estava al corrent del que passava. També s'ha posat a disposició de la justícia per facilitar la informació que sigui necessària.
Gràcies, Yolanda. Per tant, la portera detinguda, ha passat a disposició judicial, ha quedat amb llibertat amb càrrecs, i veurem doncs el nivell i el procés hores d'ara doncs de la justícia que té aquest cas que evidentment ha commocionat a Sant Jordi de Desvalls. I amb un altre ordre de coses, a l'aeroport del Prat, canviem ara de tema, operació policial. S'han intervingut 10 quilos de cocaïna que estaven amagades a dues selles de muntar a cavall, Yolanda.
Els agents de la Guàrdia Civil van sospitar del paquet procedent de Quito, a l'Equador, que va arribar el passat 15 de novembre als magatzems d'una empresa de transport de l'aeroport de Barcelona. Durant la inspecció van detectar algunes anomalies i per això van decidir revisar-lo detingudament. Va ser llavors quan van fer un forat en una de les muntures que va revelar una substància sospitosa de color marró. Les anàlisis van confirmar que, efectivament, es tractava de cocaïna. La Guàrdia Civil va detenir dues persones després de l'entrega controlada del paquet. Es tracta de dos joves de 22 i 25 anys de nacionalitat colombiana a qui se'ls imputa un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. El jutjat d'instrucció número 2 del Prat de Llobregat té facultat en aquesta causa.
I d'altra banda, un operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Local de Platja d'Aro ha permès de la detenció d'un home de 38 anys que tenia més de 400 plantes i 460 esqueixos de marihuana actins de casa seva. A més, també se li han trobat a prop de 19 quilos de capdeix i més de 8.000 euros en efectiu. L'actuació policial es va precipitar arran de les queixes de veïns perquè de l'habitatge en sortia una forta olor de marihuana. En aquest cas, doncs, l'olor va ser delatadora del cultiu de drogues i de la intervenció policial. Anem tot seguit a la publicitat i després analitzem amb clau política el primer discurs institucional de Nadal del president de la Generalitat, Salvador Illa. Els termes més utilitzats, fraternitat i esperança. Anem a publicitat i analitzem el discurs d'Illa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Papá, ¿qué vas a preparar esta Navidad? Porque estoy en el Corte Inglés y puedo escoger ya el vino, que aquí siempre me recomiendan muy bien. Lo que me digas, ¿eh? Un gran reserva si haces un asado de los tuyos, o un godello o un albariño si preparas pescado. Y, por supuesto, cava o champán, que tendremos que brindar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fer una Catalunya més cívica, més amable i més pròspera comença per cadascú, pels petits gestos o quotidians. Són paraules textuals de Salvador Illa amb el seu discurs nadalenc de Sant Esteve, amb aquesta nova etapa de la política catalana que, segons ell, s'ha iniciat des de la seva arribada el passat mes d'agost a la presidència de la Generalitat. Illa utilitza paraules com fraternitat, esperança, optimisme, pau i diàleg. Home, són paraules que són compartides per tothom. Però de temes concrets, va dir alguna cosa Yolanda Canales?
No, Salvador Illa no va dir res sobre alguns temes d'actualitat, ja sigui els problemes de l'habitatge, així com pressupostos o compliment dels acords, o també sobre el finançament singular per a Catalunya, que d'altra banda ha estat objecte de crítiques per part d'altres autonomies per insolidari. I això que de solidaritat i de fraternitat en va parlar i molt el president de la Generalitat durant el seu discurs. Illa afronta un 2025 animant a Catalunya a seguir confiant en ella mateixa perquè la història demostra que quan ho ha fet assegurar ha progressat més. El president demana també enfortir la fraternitat entre persones i territoris i no deixar-se arrossegar pels discursos d'odi o pessimistes.
A vegades potser se'ns oblida, però la fraternitat és el fonament de qualsevol societat, país o democràcia. Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris, fraternitat en el nostre dia a dia. Per això és important que reforcem allò que compartim. Per això és important que visquem la nostra diversitat com una riquesa.
A tot això i en el capítol de reaccions, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha qualificat d'embafador el discurs d'Illa, que considera de difícil digestió. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, lamenta que no parlés d'alguns temes importants com ara l'habitatge i des de Junts diuen que l'objectiu del president de la Generalitat és adormir Catalunya.
Doncs exigir l'eliminació del districte universitari únic i, si no fos possible, que reservi el 70% de les places per a estudiants catalans. És el que ha aprovat el Parlament a l'últim ple després de prosperar una esmena presentada per Junts per Catalunya a una moció sobre els professionals de l'àmbit sanitari. També es pretén que l'Estat traspassi a Catalunya les competències per a l'homologació de títols universitaris. Així ho ha denunciat el grup parlamentari de Vox, que considera una bogeria aquest acord que vol evitar, diuen, que un estudiant de Sevilla, per exemple, pugui estudiar a Catalunya i Holanda.
La diputada de Vox al Parlament, María Elisa García Fuster, recorda que hores d'ara qualsevol estudiant d'arreu d'Espanya pot estudiar a qualsevol universitat sempre i quan tingui la nota que demana el centre en qüestió. I amb això vol acabar aquesta qüestió. I, efectivament, que un estudiant de Sevilla, per exemple, no pugui estudiar a Catalunya. Per García Fuster, això és pur sectarisme, perquè només es busquen metges catalans de socarrel.
És totalment tramposo, i lo del distrito único, i lo de romper el distrito único, i que un estudiante de Sevilla no pueda venir a una universidad catalana porque el 70% de las plazas están reservadas para catalanes, me parece sectario, ¿no? Lo siguiente, es una locura.
També troba una bogeria que Catalunya tingui competències per homologar títols extracomunitaris per fer front a la falta de metges. Recorda la diputada de Vox que l'exigència a altres països és molt més baixa tenint en compte els estàndards europeus. I el que es pretén, diu, és obrir la mà i homologar tort i a dret quan facin falta facultatius i tancar l'aixeta quan ja no sigui necessari. Una altra qüestió que ha sorprès a la diputada és que el Partit Popular hagi donat suport a l'esmena. Lamenta que faci seguidisme del PSC i dels partits independentistes.
I els bombers de Barcelona han fet un total de 3.629 informes relacionats amb pobresa energètica des de l'any 2017, any en què va començar a aplicar-se un protocol específic perquè efectius del cos alertessin sobre possibles casos al Centre d'Urgències i Emergències Socials i als punts d'assessorament energètic a Resosada.
El cap de la Unitat Operativa Territorial dels Mossos, Rubén Estela, ha detallat que les xifres són estables i que de mitjana els bombers fan 1,2 serveis al dia en què detecten elements relacionats amb aquesta pobresa energètica. A més, Estela ha advertit que a Barcelona l'envelliment de la població fa que hi hagi més persones que viuen soles i no disposin de xarxa.
Quan una ciutat envelleix, en general, doncs et trobes amb escenaris de domicilis en els que hi ha una mitjana d'edat molt superior a les que hi havia potser fa 10, 20 o 30 anys enrere, més persones que viuen soles i potser sense un entorn familiar o social de xarxa, podríem dir-ne.
Els sindicats de bombers de la Generalitat i l'Aliança contra la Pobresa Energètica han demanat a Interior, el Departament d'Interior concretament, seguir l'exemple barceloní i activar el protocol acordat ara fa 7 anys per combatre aquesta xacra. David Fernández, del sindicat UGT, reconeix que és difícil aplicar aquest sistema a la resta de Catalunya, però assegura que seria necessari.
Llavors, difícil és, factible també. És una qüestió de voluntat política i amb això s'ha de sensibilitzar els parts i s'han d'establir els protocols perquè puguem localitzar, informar i treballar col·lectivament per acabar amb aquesta lacra que com a mínim dona desenes de morts.
La pobresa energètica és una problemàtica que s'ha generalitzat en els darrers anys arreu de Catalunya, ja que el 20% de la població és incapaç de mantenir una llar a una temperatura adequada durant els mesos de més fred, segons la darrera enquesta de condicions de vida del IDESCAT.
Gràcies, Carles. Escoltem anteriorment doncs, la valoració del discurs, el primer de Nadalenc, de Salvador Illa, parlar de fraternitat i d'esperança. No va parlar en aquest cas d'educació Salvador Illa, a banda doncs, de la seva importància i de la rectificació que va tenir que realitzar el govern de la Generalitat doncs, quan va anunciar que la literatura doncs, passaria a ser assignatura optativa a batxillerat i deixaria de ser obligatòria. En principi ho va justificar en compliment de la LOMLOE, de la coneguda llei CLA, la ministra socialista, que obligava a donar aquest pas. Ara recordem que la consellera d'Educació, Esther Niubó, va anunciar doncs, que intentarà negociar canvis en aquesta llei i que la literatura es mantingui com a obligatòria. Tot plegat en un moment que els últims resultats de la comprensió lectora dels alumnes d'ESO, l'informe PISA a Catalunya, van ser desastrosos, al igual que matemàtiques i ciències. Mar Puerto, quin és el detall de quin és el possible futur d'educació a ciències i potser també doncs, a literatura als estudiants que comencin a cursar batxillerat?
Una nova estructura que també preveu unifica diverses assignatures de ciències a primer. Per una banda, física i química, i per l'altra, biologia i geologia, i el treball de recerca que ja no tindrà tant pes com fins ara en la nota final de batxillerat. Si fins ara comptava un 10%, ara en canvi tindrà el mateix valor que qualsevol altra assignatura. Sebastià Portell és el president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, i ens ha explicat com està la literatura catalana actualment.
Jo crec que està una mica estancada. La veritat és que la nostra associació ens sorprèn una mica que cada any el Gremi d'Editors de Catalunya, a la nit de l'edició, anuncia, i també per Sant Jordi, xifres que realment presentades d'aquesta manera són molt positives, perquè és evident que cada any es creix en algun punt percentual, però la veritat és que ara mateix a Catalunya només un de cada tres llibres dels que es venen o es llegeixen és en català, i els autors en llengua catalana tenen greus dificultats per poder-se dedicar al seu ofici.
De fet, només un 15% d'aquests es poden dedicar al seu ofici, i sobre l'anunci de la Generalitat, però, afirma que els va deixar totalment freds.
Vam quedar una mica que fins i tot amb la junta directiva que vam emetre un comunicat en què convidàvem el Departament d'Ensenyament i el Ministeri d'Educació a rectificar, i feliçment l'endemà ho vam fer de seguida. No sabíem per on agafar-ho, perquè realment aquesta mesura de deixar de comptar amb la literatura com a assignatura de modalitat i per tant avaluable a la selectivitat anava directament en contra dels principis que vertebraven el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que era posar la literatura al centre.
Ara, en canvi, celebren que s'hagi rectificat i demanen, però, que no es protegeixi només el que ja es té, sinó que també es millori la situació i els resultats actuals.
I per ampliar el pes que té la literatura a la nostra societat i també amb el període d'aprenentatge personal, saludem aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra amb una persona que a més ens té la doble vessant. Primer és professor de literatura, en aquest cas d'un institut a Torrefarrera, a Lleida, però a més la seva estima per la literatura i la seva pròpia inquietud personal l'ha portat, doncs, al difícil repte d'obrir una llibreria al centre de la capital lleidatana, La Fatal. Saludem aquí a migdia a COPE Catalunya i Jordi Souto. Professor, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Per cert, què significa per tu el pes de la literatura amb l'aprenentatge dels estudiants tant d'ESO com de secundària?
Bé, la literatura hauria de ser una qüestió essencial. És a dir, ja no tant, moltes vegades es confon la literatura amb la història de la literatura. La història de la literatura és allò de les dates, els autors, les èpoques, les tendències, que no és exactament el mateix que el que és la literatura, que és una cosa que hauríem d'associar al plaer. És com, si se'm permet la comparació, confondre el futbol amb la història del futbol. Un pot disfrutar moltíssim veient o practicant el futbol o qualsevol esport, i això no té res a veure amb saber qui va ser el màxim golejador de la Lliga Espanyola l'any 1972. Per tant, aquesta confusió, de vegades, d'aquesta confusió es deriven molts problemes. La literatura, essencialment, ha de ser sinònim de lectura plaent, de lectura volguda, i d'un mecanisme que permeti explorar els límits de la nostra essència humana.
L'últim informe PISA, que són els estudiants de quart d'ESO, on Catalunya va estar a la cua, un dels grans problemes que hi havia és la comprensió lectora. I, esclar, sense comprensió lectora tampoc no pots fer bé les assignatures de ciències, ni les matemàtiques.
Sense comprensió lectora cau tot. I això ve d'unes tendències dels darrers anys on s'ha fet molt de mal pensant que no calia que hi hagués una bona mecànica lectora, que el nen podia triar els seus interessos, que si no ho aprenia ara ja ho aprendria amb la calma, i no és cert. El nen necessita tenir un domini absolut de la lectura, necessita tenir un vocabulari com més ampli, millor, perquè si no tot el que ve a continuació cau. No hi ha on agafar-se, no hi ha possibilitat de que incorpori nous coneixements. La lectura és bàsica. El nen primer ha d'aprendre a llegir, perquè a partir d'un cert moment el que fa és aprendre llegint. I, per tant, si no sap llegir, no pot aprendre.
I s'està revertint aquesta situació?
Jo crec que molt tímidament els tres propòsits que s'han anat perpetrant en els darrers anys en el món de l'educació han arribat a un límit tan absolut que jo crec que ja estem en una tímida regressió. És a dir, s'han de trencar moltes de les, si se'm permet, roqueries que s'han anat imposant com a dogmes de fe, perquè al final les coses són molt més senzilles. Calen unes quantes coses molt bàsiques, però molt ben arrelades. Calen uns fonaments sòlids i a partir d'aquí tot és bastant més fàcil.
I ara parlem ja aquí a migdia a Cope de l'altra vessant, en aquest cas d'una llibreria, no? El gremi d'editors parlava, doncs, feia també dues setmanes d'una facturació rècord aquest any 2024 de 1.200 milions d'euros, que és una facturació rècord i que s'està llegint més que mai. Això és real?
Bé, les dades diuen això. Jo no sé si s'està llegint més que mai, perquè al final les estadístiques també diuen que hi ha un 50% de la població que no llegeix. Això és així i és bastant constant al llarg del temps. Però sí que és cert que el 50% que llegeix potser cada vegada més. Clar. I les dades ho confirmen. Nosaltres fa 4 anys que hem obert la Fatal. La Fatal, per cert, amb el subtítol aquest de saber llegir, la defensa, la reivindicació de la importància del saber i de la importància del llegir, i és cert que hem anat notant una implantació cada cop més consolidada, més creixent. Cal pensar que les llibreries avui en dia s'han convertit en espais que van molt més enllà de ser uns simples dispensadors de llibres. Són espais on s'organitzen moltes activitats, molts tallers, molts cursos, presentacions, grups de lectura. Nosaltres tenim prop de 200 persones inscrites en els 13 grups de lectura que tenim. Això vol dir que hi ha una vitalitat, hi ha unes ganes de trobar-se. Les pantalles crec que van fer molt de mal en el seu dia, en el sentit de que semblava que no calia el contacte personal, la proximitat, i la gent jo crec que té justament ganes de fer el contrari, de socialitzar, de trobar-se, i si l'excusa és comentar una lectura o assistir a la presentació d'un llibre, doncs és una excusa més. Però vull dir, la part aquesta de socialització crec que és molt important, també.
Doncs aquí, a migdia, Cope Catalunya Andorra, sempre estarem al costat de la literatura, òbviament, com a plaer, com ens ha comentat, doncs, Jordi Souto. Professor, gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
A migdia, Cope, i bona tarda. I acabem parlant d'alimentació. Les últimes danes d'aquests mesos d'octubre i novembre han complicat a força l'inici de la campanya de cítrics, sobretot les plantacions de clementina, per exemple, que es cull a finals d'any. S'han vist afectades pels aiguats i pels altes temperatures que van venir després. Tot plegat ha fet amb malbé arbres, infraestructures i ha perjudicat la qualitat del fruit. I hem de sumar també les plagues que pateixen aquests conreus, com el cargol o els fongs, Yolanda Bernal.
S'han ajuntat dos factors fatals, les pluges torrencials de les últimes danes i unes temperatures massa altes per l'època. Es preveuen pèrdues del 40% en la collita de cítrics a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Part de la fruita que s'ha collit no és òptima per la venda, però és que, a més, s'han fet malbé arbres i camps, com explica Federico Tarazona, gerent de la cooperativa exportadora Agris d'Alcanar.
Els danys són considerables a nivell de collita, a nivell de comercial, de no poder comercialitzar de manera correcta i ser collita, i a més tenim danys en el que seria arbrat, i alguna infraestructura.
En el cas de la clemenula, que és la varietat més primerenca de clementines, hi ha afectacions pràcticament al 100% de les plantacions. Tarazona demana ajudes similars a les que es van contemplar per pal·liar els efectes de la sequera i també que s'incloguin els municipis de les Terres de l'Ebre en les mesures destinades als afectats per la dana.
Nosaltres, en dos dies tancats per emergència, pluges molt considerables i torrencials, pues sol·licitem que almenys a nivell agrícola se considere que afectació de dana en les Terres de l'Ebre, els municipis de les Terres de l'Ebre. No tots els llocs són similars, però sí que totes les Terres de l'Ebre, en major o menor mesura, han estat afectades per aquesta dana.
I com afectarà tot plegat als preus? Doncs el Federico Tarazona preveu que seran bons, tot i les afectacions, però el que està clar és que no compensaran les pèrdues de producció.
No és que els preus siguin dolents, però sí que si del 100% de collita al final només culls el 70% o el 60%, doncs tens un 40% de pèrdues per no collita o perquè la fruita s'ha fet malbé dins de l'arbre o en el magatzem. Moltes vegades el que ens estem trobant és que Agroseguro va en unes tassacions que troben que la fruita és bona, però la fruita realment, en quan se recolecta, no té vida comercial, no té una estabilitat, i estem tenint pèrdues en magatzem.
I als efectes del temporal s'ha d'afegir també l'amenaça del caragol comú, que ja afecta el 5% de la collita i perjudica el valor comercial dels cítrics. L'alta humitat i les restriccions en els productes fitosanitaris han provocat l'augment d'aquesta plaga.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 arriba Esports Cope. Albert Díez, bona tarda.
Benvolgut, Sergi Tor, què tal? Bona tarda a tothom.
Notícia d'aquest matí que ha dit ja Cadena Cope. Un jutjat nega la cautelar d'inscripció per Dani Olmo i Pau Víctor. La meva pregunta és, i ara què, Albert?
Doncs mira, el Barça, avui hem sabut, òbviament, això que tu escoltes i que has explicat, que ha denegat un jutjat la cautelar a Dani Olmo i a Pau Víctor, però és que avui sabem que el Barça ha presentat dues denúncies contra la Lliga. Una en aquest jutjat que ha tombat aquesta denúncia, demanda del Futbol Club Barcelona, però una altra en un jutjat de primera instància, on dilluns desenvoluparem tot aquest tema Esports Cope, s'ha de produir aquesta vista entre les parts. Hi ha un deadline, és a dir, dia límit, dia 31, dimarts 23:59, perquè a partir de l'1 de gener, segons les normes, Pau Víctor i Dani Olmo no poden jugar sota aquesta inscripció que tenen ara mateix amb el Futbol Club Barcelona. D'això en parlarem, bàsicament buscant un especialista, un advocat, perquè ens digui quin recorregut pot tenir. Tu deies, i ara què? Doncs aquesta via de la segona demanda, i si no, veurem vendre actius del Camp Nou o, si no, un aval personal. És la portada del programa, però també, Sergi, sentirem Lamine Yamal, que ha parlat als mitjans del club, pentinant tota l'actualitat del Barça. Avui tenim tertúlia espanyol. Tenim recomanació, llibre del Girona, que en aquestes dates l'esport és cultura també, ve molt bé per si encara no heu acabat de fer la carta als Reis. I tenim Eurolliga, que passa pel Palau, i tenim derbi català, la 13a jornada de la Lliga Endesa, entre la Penya i el Jaió Post Lleida. Moltíssimes coses que t'explico en uns minuts.
Molt bé, no? Amb 7 minuts. Que sempre dic, no marxes gaire lluny.
Aquí em quedo.
Ja el micròfon blau, eh?
Sí, senyor.
3 i 5. Gràcies, Albert.
Gràcies, Sergi. Bon cap de setmana. Que vagi bé.
Perquè ara arriba Línia Cope. A les 3, l'inici del programa de la tarda de Pilar García Muñiz. I a les 3 i 5, Albert Díez i Esports Cope.